Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Dotze i deu minuts del matí i els dijous ens acompanya la Verònica Bronstein per parlar de la infància. Verònica, molt bon dia.
Hola, bon dia, Carme.
I avui parlem, perquè demà hi ha una celebració prou important, que és el Dia Mundial o el Dia Internacional dels Drets dels Infants.
Sí, és un dia important, tot i que nosaltres no som de dies, saps? Ens agrada que això sigui una cosa
constant.
Però sembla que mentre que els drets dels infants es vulnerin, necessitarem un dia, no?, per cridar l'atenció i per parlar d'això. Ens toca aquesta setmana. I des de l'Institut de la Infància farem aquest cap de setmana, en el marc de les activitats prèvies al Petits Grans Llibres, dos activitats que estan vinculades a fer d'una manera vivencial que aquests drets siguin visibles, no? Que tenen a veure amb la inclusió. Nosaltres entenem, de vegades quan parles de drets dels infants sembla que estàs parlant de la guerra, del treball infantil, de coses que passen molt lluny de la teva vida, i tot i que estem en una població que a més defensa molt els drets dels infants, fixa't el que ha passat, no? Hem tingut la sort que l'últim ple s'ha aprovat que els parcs de la ciutat es puguin adaptar als infants amb discapacitat, però sembla que és una cosa que ningú pensa en això, però bé, hem tingut la sort que això ha passat a la nostra ciutat, però encara la vida d'aquests nens no estava inclosa de la manera que les famílies voldrien i que els mateixos necessitarien. O sigui que necessitem continuar treballant, i hem fet una proposta a dues entitats, una és Nexa Fundació, que treballa en pluridiscapacitat, i Windown, que és una associació que ha començat ara a treballar aquí a Sant Cugat. Ells treballen amb síndrome de Down i fan coses tan xules, tan maques, que qualsevol que vulgui pot anar, i és obert i és inclusiu a l'inversa, no? I hem volgut fer una mica aquesta filosofia de portar-la, i aquest diumenge farem tallers i activitats que estan portades a terme per aquestes entitats. I són gratuïtes, amb inscripció prèvia, perquè volem controlar molt bé l'aforament i la qualitat i l'atenció. Però pensem que hem de contribuir cadascú des del que pot a que la inclusió sigui una cosa que estigui molt vigent, no només l'adaptació a cadira de rodes, sinó quan un nen té una sensibilitat perquè encara pot ser que no té un diagnòstic. Quan un nen té un diagnòstic, ara ja parlant, no?, de les famílies, del que viuen, quan un nen té un diagnòstic, pot ser que les famílies veuen al final del túnel, d'alguna manera, perquè si tu saps el que el nen té, pots dirigir-te, demanar, tenir ajuts, però quan una família durant molts anys, de vegades ni tan sols en tota la vida, tenen un diagnòstic i aquest nen té una sèrie de mancances, aquesta inclusió no està, no funciona. I hem de fer coses que tinguin, fer-les amb l'esforç i la sensibilitat perquè totes les famílies puguin anar a un festival, puguin anar a una activitat, puguin anar a fer lliure, no?, una mica les activitats que fan totes les famílies, però no tothom pot entrar a una sala de cinema, no tothom pot entrar a un teatre. El so és alt, i molts nens tenen aquesta sensibilitat al so, per exemple. Uh-huh. Això pot ser un nen amb autisme, pot ser un nen amb síndrome de Down, pot ser un nen amb un tipus de trastorn que no estigui diagnosticat, però que ho tingui. I no només és el problema del nen, sinó el germà, la família, el patiment de les famílies per la incomprensió i la solitud. I tot això crec que hem de treballar junts per erradicar-ho.
Uh-huh. Dins d'aquest concepte global dels drets dels nens, tu feies referència a l'entrada, a la introducció, que de fet haurien de ser els, han de ser els mateixos per tothom, però que es diferencien en funció dels tipus de societat. Hi ha societats en què aquests drets estan vulnerats d'una manera flagrant. Quan estàvem parlant, per exemple, del treball de l'explotació infantil, dels abusos sexuals, que segurament associem a altres societats, però en canvi a la nostra, que pot semblar que estem més acomodats, que no hi ha mancances i que no hi ha, diguem, aquests problemes, sí que en tenim d'altres i que també queden inclosos en aquest marc dels drets que s'haurien de respectar amb els infants.
Sí, fixa't que quan tu parles de treball infantil o abusos sexuals, és que els tenim aquí al costat.
També.
Els tenim. Vull dir que el tema de, no l'explotació sexual que també, però el tema dels abusos sexuals formen part d'una lacra i d'un tabú que es treballa molt, però per percentatge ho tenim a Sant Cugat, ho tenim a Sarrià, ho tenim a la mina, ho tenim a tot arreu. Això no canvia. I quan parlem de treball infantil, fixa't el que està passant al món del futbol. Cada vegada s'està agafant nens més petits i tot això, clar, no es pot parlar perquè sembla que vas en contra d'alguns clubs i no és així. El que passa és que els clubs han de tenir una mica d'ètica, no? Una mica de sentit comú, de que si tu agafes un nen, hi ha un límit, perquè el nen als 16 anys potser té una capacitat de decisió, no? Per veure si vol signar un contracte, però en el moment que un nen és molt petit no té aquesta capacitat de decisió i un club s'hauria d'abstenir, no? Segons quines coses. Però això, aquestes canteres comencen als clubs que tenim al voltant, no? Quan els grans s'emporten els petits i aquests han d'exigir més als seus nens i deixen fora d'un club que fa cantera aquí al costat del poble, deixen nens als 8-9 anys perquè no tenen que anaven a fer futbol. Clar, tot va en aquesta direcció i això està passant aquí amb subvencions públiques i tothom mira cap a un altre lloc i al revés, estem encantats de que tenim els millors jugadors de tots els pobles. A mi no m'interessa això, no? Perquè els nens realment pateixen molt i les famílies també, nens de 9 anys, que et diuen, no, és que tu no serveixes, no tens prou nivell. Bueno, ens hauríem de fer-ho mirar una mica, no?
I si ho restringim a l'àmbit familiar, la relació dels adults, els pares, amb aquests infants, també podríem posar exemples de vulneració dels drets, no?
Sí, per exemple, tot i que hem avançat molt, jo que treballo en famílies, tu veus que hi ha una gran preocupació perquè els fills tinguin un benestar, que siguin feliços. Els pares homes estan molt més implicats en la criança. Hem avançat moltíssim. Tot i així, quan hi ha una separació dolenta, per exemple, de vegades encara tenim dones que estan denunciant el pare per maltractaments que són denúncies falses, i això és un tabú perquè sembla que és un tema tan delicat que no es pot parlar, però jo penso que també s'ha de parlar d'això, perquè trenquen vincles que, clar, trencar la relació amb un pare per un nen és molt, molt, molt difícil, no? I més quan hi ha una judicialització de la separació que porten els nens a situacions que són terribles i quan hi ha diners per mig molt pitjor encara. O sigui que, bueno, tenim situacions que són molt complexes i els centres d'acollida no només són per famílies sense recursos, també hi ha famílies que tenen opcions, no?, a la vida d'estar millor i tot i així de vegades les custòdies es retiren perquè maltractaments hi ha, continuem, no? Continuem. És una paradoxa, però forma part, semblaria ser, de la humanitat.
No obstant, doncs, hem d'insistir en celebracions com la de demà, no? Perquè encara que tu reconeixies que el que preteneu des de l'Institut de la Infància és treballar allò amb constància i amb continuïtat per respectar els drets dels infants, no està de més que ho recordem, ni que sigui un dia a l'any.
Sí, sí, no? Sí, sí, jo penso que està bé. Alguns necessiten d'això, és com el dia de la mare, no? Bé, hi ha mares que no ho necessiten, hi ha mares que ho necessiten, bueno, perquè no tot el que sigui sumar afegir i reflexionar i que hi hagi crida d'atenció, jo penso que està bé, està bé. El problema és que no ens quedem només en aquest dia, no? I que cadascú pensi, bueno, igual estic comprant roba segona quina cadena, ens passa a tothom, no? Però bé, potser val la pena reflexionar una mica, no? Del tema del treball infantil i el tema de la prostitució també. També a casa nostra, amb adolescents. Bueno, hi ha molt per reflexionar.
En aquest espai acostumem a il·lustrar una miqueta el tema que tractem amb una mica de música, i avui escoltarem un grup que a més participarà en aquesta edició dels Petits Grans Llibres. Parlarem amb ells, però abans anem a donar-li una mica de caliu a la conversa escoltant aquest tema dels The Pinkerton.
Amb un somriure a la cara, es mos un parell de torrades, és hora d'anar-se'n ja. L'Àlex es troba amb els seus amics i segueixen junts el camí fins que arriben al portal de l'escola elemental. Sempre de la mateixa manera, comencem fent carreres, l'Àlex corre com una fera. Mai no guanya, però sempre s'esforça i no se n'adona que quan hi és, correm més. L'Àlex para per descansar, assegut sol en un banc, comença a cantar i els altres es van apropar. L'Àlex de vegades es despista a classe, el seu fort no són les mates, però escolta de veritat si vas a la seva velocitat. Sempre és de la mateixa manera, anem junts a la biblioteca per estudiar història. L'Àlex tot ho comenta i no se n'adona quan hi és, aprenem més. L'Àlex només se sent diferent si nota que la gent se'l mira en passar i els diu: passa un dia amb mi i em convertiré en un amic de veritat. Deixa manera, sopem tots en família, gaudim de la companyia. L'Àlex no para de fer-nos proves i no se n'adona que quan hi és, somriem.
Són els Pinkertons, i ara escoltàvem un tema, Verònica, que es diu Àlex. Té el mateix nom, curiosament, que un dels components d'aquest grup. Àlex, molt bon dia.
Hola, què tal?
Parlo amb l'Àlex del grup, oi que
sí? Exacte, sí. No el de la cançó.
No el de la cançó. No sou el mateix?
No som el mateix, no. El personatge de l'Àlex està inspirat en un nen real, que és el fill del Gabriel Masforroi, que probablement va morir a 3 anys d'edat, i bueno, ens van inspirar en la història d'aquesta família per escriure la cançó, i vam pensar que era, bueno, que seria un homenatge maco mantenir-li el nom, malgrat coincidir amb el meu.
Àlex, jo t'ho pregunto perquè jo mateixa desconec una mica com el vostre treball, com funcioneu. Vosaltres enfoqueu normalment la vostra feina de cara als nens, o teniu els nens en ment quan hi treballeu?
Sí, mira, nosaltres som un grup de Barcelona, som dues persones que portem 15 anys ja fent música. Diguem que la primera etapa de la nostra carrera, aproximadament uns 10 anys, doncs vam fer música per adults, se'ns coneix bàsicament per la nostra música electrònica, i bueno, hem voltat per tot el món fent concerts, etc. I d'ençà els 4 últims anys, doncs vam decidir, a partir de la nostra paternitat doble, de cadascú de nosaltres, tenim dues nenes, vam decidir doncs canviar una mica l'orientació de la nostra feina i començar a dedicar-nos doncs a la infància, no? A fer música doncs no només per nens, sinó per tota la família, no? Per, bueno, d'una banda doncs crear una mica l'imaginari que volíem que tinguessin accés les nostres filles, i d'una altra banda doncs fer-ho doncs més ample cap a tots els nens, no? I d'aquí va sorgir la idea del projecte Rolf i Flor, que és una sèrie de llibres discos. Hi ha dos personatges, un nen de Barcelona que es diu Rolf i una nena de Nova York que es diu Flor, doncs que en el primer volum es coneixen, i amb el segon i el tercer volum doncs se'n van de vacances junts i tenen aventures i doncs ens expliquen una mica el món a través dels seus ulls, no? Llavors, en aquest tercer volum en concret, que és Rolf i Flor en Londres, o a Londres, també hi ha la versió catalana, que és la que correspon a la cançó que estàvem sentint, doncs concretament hem volgut dedicar-la a la protecció de la infància. I bé, hem col·laborat amb dues fundacions, la Fundació Àlex de Barcelona, que és una fundació pels drets dels nens més desprotegits i concretament amb síndrome de Down, i la Creu Roja Britànica, la British Red Cross. Llavors, bueno, a la British Red Cross doncs hem creat el personatge de la Muna, que és una nena refugiada de la guerra síria, que ens explica doncs una mica la seva història, el perquè d'haver hagut de deixar doncs la seva Damasco natal doncs per refugiar-se a Londres. I d'una altra banda tenim l'Àlex, que en boca del seu germà l'Eric doncs ens explica també el que hem sentit, no? Doncs quina és una mica la seva quotidianitat, no? I una mica doncs amb la idea d'apropar una mica les històries aquestes doncs que normalment estan més en la foscor, doncs els nens, no? Perquè clar, ens trobem que les nostres filles doncs veuen les notícies a la tele o comenten al col·le i et pregunten: escolta, què passa, papa, amb tota aquesta gent que està fora de casa i al carrer i tal, no? I clar, alguna resposta els hi has de donar, no? Amb qual, com sempre hem pensat doncs que els nens es mereixen continguts culturals de qualitat. No fer música per nens no vol dir fer música, diguéssim, ni tontaina ni senzilleta, no? Els nens són éssers molt intel·ligents i molt sensibles, i com a tal doncs els volem tractar, no? Llavors explicar-los temes una mica més complexes, però des del seu punt de vista, no?
I en aquesta última entrega que comentaves, el Rolf i la Flor a Londres, l'acompanyeu amb un CD que inclou diversos temes o...?
Exacte, sí. Cadascuna de les històries són un llibre disc. Llavors, amb el llibre doncs tens la història, diguéssim, escrita en text, amb il·lustracions del Miguel Gallardo, el dibuixant, i amb el disc tens el que són les cançons. Cada cançó correspondria amb un capítol, amb una escena de la història, i entre cançó i cançó doncs tens el Rolf, que és el narrador, que et va explicant la història. Llavors la història va lligada, la lletra de cada cançó correspon amb una seqüència, diguéssim, de la història, no? Llavors sí, ve el llibre i ve un disc amb 7 cançons en català i 7 cançons en anglès, no? Que serien doncs la història explicada al Rolf en castellà o en català, i la història explicada per la Flor en anglès, que són les mateixes cançons, però des del punt de vista de la Flor, en punt de vista d'una nena de Nova York.
Doncs efectivament, ara ho estava comprovant, perquè ens ha portat un exemplar la Verònica, el tenim aquí, i jo m'imagino que la Verònica, que amb l'Institut de la Infància els agrada molt tot aquest material exquisit, ben treballat, ben cuidat i ben mimat, compten amb vosaltres per participar en aquest Petits Grans Llibres de, que diumenge podrà comprovar el vostre treball en directe, no?
Exacte, diumenge al matí farem un petit concert al Petits Grans Llibres, al Marc Antic, i res, amb moltes ganes de tocar les cançons en directe, no? Que és com els nens les disfruten.
A mi m'encanta. Bé, l'any passat m'encantava el treball que heu presentat. Aquest any m'he enamorat també. Saps per què? Perquè, bé, l'any passat jo preguntava d'ella, però les lletres, la composició, és que són realment són una passada. Són, cadascuna té tresorets amagats i són precioses. No manca ni falta ni sobre res. Ni una paraula, però aquest any pot ser a priori que si parles d'un nen amb síndrome de Down i una refugiada a Síria, sembla que és com en un llibre per nens, segurament està com molt forçat. És tan natural, quan tu llegeixes, és la vida dels nens, dels nostres fills. Cada dia, és com tu deies, Àlex, cada dia són els temes que toquen, no? Perquè abans tots aquests temes, quan nosaltres érem petits, funcionaven, quan els meus pares eren petits, clar, també, clar. Però estaven amagats. Els nens amb discapacitat no estaven com estan ara presents a la vida, no? Aquesta inclusió que estem treballant tant.
Totalment.
I la vida continua i els refugiats arriben i els nens ara volen saber més.
Clar, jo crec que aquests temes s'han de normalitzar i, a veure, la vida doncs està plena de llum, però també hi ha les seves parts de foscor i els nens i les nenes la viuen així. Vull dir, els nostres fills, tots sabem, doncs ploren, tenen tristesa, també tenen molta alegria, però aquestes emocions se'ls ha d'explicar, no es poden amagar les emocions, se'ls ha de dir, pues, és normal que de vegades estiguis trist i és normal que hi hagi nens doncs, que mira, que han tingut una mica menys de sort que tu i que, bueno, tenen una mica més difícil, però se'n sortiran, perquè història tant la de l'Àlex com la de la Muna, doncs un dels grans reptes a l'escriure aquesta història, que com tu deies, d'entrada ens semblava una quimera, perquè parlar d'aquests temes sense ser nyonyo i posant totes les cartes sobre la taula és molt complicat, no? Llavors el repte més gran era trobar el to adequat, no? I jo crec que, bueno, vull pensar que ho hem aconseguit,
sí,
no?
Tant,
I en aquest sentit, doncs, no amagar-los res, però explicar-los pues, perquè ells ho puguin entendre, i sobretot amb molta llum. És a dir, una història... Ara, jo he crescut amb la història del Marco, no te vayas mamá, no te alejes de mí, i he crescut amb la història del Bambi, que comença ja amb els pares morint. Vull dir que, a la meva infància, les històries per nens eren molt més dramàtiques, cara, molt més, no? I si et fixes en les pel·lícules del Walt Disney, no?, que bueno, segueixen doncs, amb el tarannà del seu creador original, que era el Walt Disney, que estava doncs, traumatitzat per la mort dels seus pares, i totes les històries del Walt Disney comencen amb els pares morint-se, no? Vull dir, l'última, el Frozen, pues això, se'n van en vaixell i desapareixen, no? Llavors, sense arribar a aquests extrems de dramatisme, doncs, poder explicar-los històries, doncs, jo crec que plenes de valors i sobretot amb diferents nivells de lectura, no? Perquè jo també el que m'he adonat, jo tinc una nena de 6 anys i una de quasi 3, i m'he adonat que la de 6, que clar, que ja porta 4 anys escoltant les històries de Rolf i Flor, a mesura que va creixent, escoltant les mateixes cançons, entén coses diferents. Arriba a entendre doncs, elements d'informació i d'emoció doncs que les primeres escoltes, quan era més petita, doncs no es quedava més doncs, amb l'anècdota, més divertida, més d'afirmació de la vida, etcètera. No? L'altre dia el Twitter, no recordo qui, va fer un comentari que em va semblar molt, molt maco, no? I deia, amb totes les distàncies, però deia, els Pinkertons són a la música, el Rolf i Flor és a la música, lo que Pixar al cine. Deia, cançons escrites pels nens que emocionen els pares. I em va semblar una definició tan maca, em va fer tanta il·lusió, perquè això és el que volem. Vull dir, en el fons, els que acabem escoltant la música dels nostres fills som nosaltres amb ells, no? És una experiència familiar, és a dir, poses el CD al cotxe, et poses a casa quan tornes al col·le, al cap de setmana. I en el fons, ostres, jo com a pare també vull disfrutar d'aquesta experiència. No vull que sigui el meu nen escoltant cançons que jo he de suportar, però que són en realitat insuportables. No, jo vull gaudir-ne i vull ballar amb ells i cantar junts i mirar el llibre. I jo li he llegit el llibre moltes nits a la meva filla. Vull dir, com a llibre, com a història, no? Allà al marge de la música, no? Llavors, quan li poses la música, doncs encara creix més, perquè els nens d'entrada són molt musicals, molt musicals. Després, bueno, els mica en mica els anem capant, no? Però ells tenen una sensibilitat fantàstica cap a la música i recorden molt les lletres i lletres que diu la cançó de la Muna, per exemple, que és una lletra molt llarga on no hi ha estribillos, vull dir, és una estructura absolutament adulta. La meva filla és de sentir-la 4 vegades i ja te la canta sencera i és la seva cançó favorita del disco i dic, com pot ser que la història de la refugiada, de la nena refugiada, sigui la seva favorita? Bueno, perquè està plena de llum, és una història amb molts moments molt emotius, el pare sempre està amb la nena, donant-li consells, hi ha moltes imatges doncs maques de Damasco, les coses que feien allà, etc. Llavors, darrere d'aquesta història que l'adult entén com una història dramàtica, el nen sí que capta que hi ha alguna cosa, que està passant alguna cosa, que... però en el fons s'emporta tota la llum també, no? I bueno, aquest és una mica l'objectiu.
Doncs em sembla, escoltant-te, Àlex, que aquest canvi que heu fet en, diguem, en el vostre estil, en la vostra trajectòria musical, ha valgut molt la pena, no?
Bé, jo crec que el fet de, d'una banda, de passar a tocar a les 7 de la matinada, a tocar a les 7 de la tarda, t'asseguro que tenint família doncs s'agraeix moltíssim, perquè, bueno, alineats bioritmes amb ells i bàsicament és que ens enyoràvem, vull dir, nosaltres com a Pinkertons hem viatjat molt, hem tocat els 5 continents i passàvem molt de temps fora de casa i quan vam començar a tenir família, vull dir, ho vam veure molt clar, diu, és que no volem perdre'ns allò, la primera vegada que caminen, les primeres paraules, i això malauradament els músics moltes vegades ens ho perdem, perquè clar, estem de gira i bueno, t'has de guanyar les garrofes, no? Llavors ens va acudir doncs la idea aquesta de fer música per nens i sense voler-ho va sortir el Rolf i la Flor i mira, i per petició popular, perquè els pares i les mares ens escrivien missatges, volem noves històries, volem... I vam pensar, ostres, però sí, la veritat és que els personatges doncs, donen molt de sí, hi ha tot un univers al voltant, hi ha personatges secundaris, hi ha els avis, que també jo crec que són uns dels altres pilars de la majoria de famílies, que també tenen molta importància amb la història del Rolf i la Flor, hi ha els mentors, no? Per exemple, el Mario, que és el gelater italià, que és el confident adult del Rolf a Barcelona, i que doncs, sempre li explica coses divertides, i als concerts doncs, també apareix el Mario i fa unes col·laboracions. I bé, és tot, s'ha convertit en un univers amb el que ens sentim molt còmodes, i la veritat és que, bueno, com deia el Jorge Drexler, no? Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da, no? I en el fons ens està tornant una quantitat enorme de carinyo i d'amor, que, bueno, en definitiva és el més maco que et pot passar, no?, per artista.
Que bé.
Bueno, jo convido a tothom que vingui. Mira que la gent de l'equip que estem, que no parem, no? Durant els petits grans llibres no pots aturar-te ni un moment a veure res, però es va donar un ambient tan màgic l'any passat que no som de repetir, no? Perquè intentem anar canviant cada any la programació, però és que aquest any no podíem
sí,
sucumbir a la tentació, perquè a més és que ens reflecteix molt com a entitat, no?, aquest treball. I jo convido perquè és una gozada. A més, és un concert, és un mini concert, és una mostra, també una presentació, i després el signen, i és aquest moment de trobar-te, no? Signen els llibres, i és un moment molt maco també, perquè són els molt, molt tendres amb els nens.
I a més també ho podran compartir amb la seva família.
Clar.
Clar.
No és que ho proporcioneu perquè les famílies ho comparteixin entre elles, sinó que vosaltres, que també formeu part, ho podreu compartir amb les vostres.
Clar. I sobretot a mi hi ha una cosa que m'agradaria també comentar amb el públic que ens escolta, que de vegades posem música, com deies, no, Àlex, una música una mica nyonya i els pares han d'aguantar, però hi ha hagut una tendència que és portar i fer una adaptació de concerts de grups que fan música per grans a petits, que això està bé, però a mi m'agradaria dir que vosaltres el que feu és una cosa apta per tothom, que està molt dirigida a nens, però que els pares es troben amb la seva infantesa. I és per tothom realment. O sigui, és una cosa molt ben feta, molt ben aconseguida, molt treballada, i crec que és aquesta la línia, no?, que hem de reivindicar els professionals que treballem en l'àmbit cultural i en l'àmbit de l'atenció als infants, que hi hagin productes de qualitat per nens, però que no siguin una adaptació. Els pares, quan assisteixen a un event cultural de nens, han d'entrar a espais d'infants, però que no siguin nyonyos, que siguin de qualitat. Però nens, No perquè els nens són el futur, sinó perquè estan construint el seu present i teixint, no?, de tot el que nosaltres li donem. I en aquest sentit, agrair-vos, perquè és un molt bon recurs per a les famílies.
No, t'agraeixo les teves paraules, perquè la idea és exactament aquesta. Jo crec que si tothom reconnectéssim una mica més amb el nen que vam ser i que continuem portant a dins, la veritat és que molts dels problemes de la societat se solucionarien, no? Perquè, bueno, els nens venen purs al món, venen plens de tendresa i d'alegria i d'honestetat, no? I, bueno, malauradament després, doncs, mica en mica, la societat ens va moldejant i ens va traient, doncs, molta part de tots aquests valors, no? I sí, la idea és aquesta, no?, de Rols i Flores, és que els pares tornin a connectar amb aquest món màgic i complex que és la infància. I, de fet, molts pares i fins i tot gent de fills ens escriu i es diu: no, és que jo m'ho poso per anar a treballar, perquè és que em dona una energia, una vitalitat, i em posa, doncs, content, però no content en, bueno, això, com una tonteria, sinó content per... Ple de continguts, no?
Per dins, content per dins.
Content per dins, no? Sí. I és el més maco que hi ha, no? Venen els pares i diuen: mira, a la meva filla li agrada, però és que a mi m'encanta.
No t'ho diuen fluixet, no?
O grups d'amics que venen als concerts i diuen: és que mira, us hem d'agrair el bé que ens hem passat entre els amics, ballant tots junts a casa, la vostra música, vull dir... No sé, la veritat és que és una feina molt, molt, molt agraïda, sí, sí.
Molt bé, Àlex. Doncs ens ha encantat tenir-te avui amb nosaltres.
El diumenge 29 ja les famílies que vulguin poden venir. A més, les entrades són un preu gairebé simbòlic. És una gran oportunitat, un gran esforç també per part del grup, de poder adaptar-se a un format que fem d'una manera molt social, molt oberta, un preu molt simbòlic. Però, bueno, entre tots ho hem de fer així perquè tothom tingui també accés, no?, a la cultura.
Exacte, moltes gràcies a vosaltres per trucar-me.
Gràcies, Àlex, bon dia.
Una abraçada, adéu.
Adéu-siau. I dedicarem a Verònica els últims minuts a recordar aquesta cita, perquè no només hi haurà música aquell dia, sinó que l'activitat és àmplia, extensa, variada.
El 28 i 29, el Petits Grans Llibres es trasllada al Mercantic, ja ho podem dir. I aquest cap de setmana encara ens queda això que dèiem, activitats gratuïtes que farem a Casa de Cultura, però jo emplaço a les famílies a que vinguin el 28 i 29, que serà amb aforament limitat. L'any passat ens vam quedar amb entrades esgotades i això que teníem el doble d'aforament dins de la sala, o sigui que aquest any ja que tinguin una mica de pressa per no quedar-se fora. Hem fet tres blocs, o sigui que poden venir el dissabte al matí, el dissabte a la tarda o el diumenge al matí. I, a més, el Mercantic té... Bueno, això és un museu, és una cosa... És impressionant, no és un museu, que m'entenguin, però és fantàstic. O sigui, té una quantitat de racons, és un tresor tenir això a la ciutat. O sigui, que la gent que ve de fora ho descobrirà, i la gent que és de la ciutat, molts no ho coneixen, perquè amb públic de famílies no arriben normalment. Però vull dir que si venen migdia podran quedar-se ahí fent coses, perquè hi ha de tot. La programació nostra, cada bloc tindrà un concert o un espectacle. Tindrem el dissabte, el tancament serà un concert amb Lucrècia. A la tarda, el tancament serà amb un espectacle de màgia amb el mag Edgar, que és Preu Nacional de Màgia del 2014. O sigui que estem parlant d'un mag d'una enorme envergadura. És fantàstic. L'any passat hem fet amb ell la inauguració al carrer, estava a petar la plaça aquí Octavià, i fantàstic. I el diumenge amb Pinkertons, però a més tenim, per exemple, coses petites, d'aquestes que a mi m'agraden molt. Tindrem la casa de l'àvia de la Caputxeta. Tot un espai acondicionat perquè es facin fotos, llegeixin clàssics, perquè hi haurà una mostra de contes clàssics, hi haurà una dinamització. Tindrem un espai 03 amb personal superqualificat, amb activitats que són d'estimulació musical, amb contes, amb activitats molt de format molt petit i molt tendre. Tindrem tot una cuina que diem cuina de l'artista, que permanentment els nens podran fer activitats, però que alguns dels tallers, per exemple, tindrem un xef que farà una activitat en anglès, amb llibres de gastronomia per infants.
Vaja, que teniu de tot.
Tenim de tot. Tindrem a la Patricia Hayes, que és una especialista en adaptació de pintors com Picasso, com Andy Warhol, en llibres d'infants, i farà tallers amb els nens. Tindrem una activitat que es diu Respira, que és preciosa, de tot el tema del ioga, la respiració, del relax, que és un llibre que presentem. Bueno, quantitat de coses. I després portarem des de Tarragona un teatret que estarà dins d'una sala que és nova, que inaugura el Mercantic, que aquesta sala entra en un aforament de 40 persones i que és una sala que és com de principis de segle, plena de llibres, de dalt a baix, tot ple de llibres, i té un teatret dins, i dins d'aquest teatret farem un teatret de Tarragona que són 3 persones a la vegada només. O sigui, coses molt grans, coses molt petites.
Doncs que no s'ho perdin.
No.
Per a tots els públics, el cap de setmana que ve, a Mercantic, us esperen els petits grans llibres. Sí. Verònica, jo t'espero d'aquí 15 dies.
Et donaré la web perquè la gent pugui entrar, que és www.institutdelainfancia.org. Les entrades són tan econòmiques que poden venir les 3 sessions, si volguessin, o fer una, i si fan la compra anticipada, aquests dies encara hi ha descomptes, o sigui que està molt bé.
Molt bé, Verònica. Ens trobem d'aquí un parell de setmanes.
Molt bé, moltes gràcies, Carme.
Bon dia.
Sant Cugat a fons. La vida és local.